Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí en nosaltres, encetat el mes de gener, és 19, és 20 de gener, dèiem 19 perquè ja ho saben que d'aquí un mes carnaval també tot es comença a posar en marxa, encara no hem acabat la ressaca de Nadal i de Reis i ja tenim el carnaval al damunt, és la vida del dia a dia dels Mossos, doncs sigui carnaval, festa major, sigui el que sigui, doncs ja ho saben que això, la màquina no para. Saludem a Jordi Robles, el sotsinspector en cap de la comissaria de districte de Sitges. Jordi Robles, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Sense parar, com no?
Com no?
Com no?
És la nostra feina.
Aquest ha estat un Nadal bo? Des del punt de vista de la posada en marxa d'aquella iniciativa que el mateix Jordi Robles ens comentava fa un mes i fa no fa, saben vostès aquella proposta dels Mossos i els cossos de seguretat a l'entorn de les zones comercials, bon resultat?
Sí, les dades estrictament delictives en comparació amb altres anys han estat satisfactòries, molt bones, tot i que es trobava amb un panorama una mica enrarit per la situació actual econòmica, amb els comerciants, amb una sèrie de reivindicacions, gent descontenta, i bé...
Els diuen els Mossos, això?
Sí, clar, en comentem. I a més és una cosa que interlocutem amb ells per temes de seguretat i moltes vegades...
I acaben parlant de com està tot,
acaben parlant del seu dia a dia, de la seva situació actual, que... malauradament, en molts casos, és pitjor que la que hi havia anteriorment, no? I, bueno, en aquest sentit, nosaltres no defugim la nostra responsabilitat cap a la seguretat, però creiem que aquest any, donada aquesta situació, inclús havíem de donar una mica més, no? Un plus, diguéssim, perquè, bueno, és important que en una situació com aquesta, doncs, mantenir un nivell de seguretat alt és important.
Ens permetem aquí una reflexió que té relació amb una de les preguntes inicials que li feia a Jordi Robles. És cert que en una situació de crisi hi ha una relació causa-efecte amb l'existència d'un tipus d'activitat, ja no diré delictiva, però de petits furts, de petites coses. Quan ho vam comentar, recordo que estàvem, diguem-ne, al principi de tot plegat,
sí.
I en Jordi Robles ens deia, bé, no hi ha dades que puguin justificar que una cosa porti a l'altra, però es pot intuir que en situacions, òbviament, de dificultats econòmiques, persones que en el seu moment no haguessin pensat mai en fer determinats actes, ja no diré delictius, furs, petites coses, doncs s'hi fiquin perquè la situació us empenya a fer.
I me'n recordo que teníem aquesta conversa i jo li deia, no, ara mateix jo diria que no, però no tinc dades estrictes, ara potser en tinc alguna més, i la veritat és una cosa que li deia l'altra vegada, òbviament és, gràcies a Déu, la primera opció de moltes persones que comencen a passar dificultats no és la de delinquir. Però bueno, hi ha un nivell d'atur que està pujant a tot arreu, a Sitges també, aquí a la comarca també, i bé, sí que hi ha, es nota, però sobretot es nota amb un petit increment dels petits fets delictius, no dels fets rellevants o que requereixen una certa especialització.
Abans de la delinqüència hi ha la mendicitat, o no?
No. La mendicitat és...
És una altra...
Sí. És, a més, és pràcticament residual, o sigui, hi ha poca gent que es dedica a la mendicitat. Bueno, hi ha gent que n'ha fet un... És el seu modus de vida, però no crec que ara passin a fer mendicitat. No és el que es percep. No veiem més gent demanant calés al carrer o...
D'acord. És a dir, diguem-ne, sí que es pot constatar un petit augment de...
Sí, un petit augment, amb, ja li dèiem, amb il·lícits de poca entitat. Sí, és cert que perdó, trobem un increment, per exemple, d'un tipus delictiu que és les estafes a través d'internet, gent que vol treure un lucre econòmic a través de en aquests mitjans. Mm-hmm. Petits furs sí que hem tenit un cert increment, hem tingut un cert increment, però ja li deia el que és els il·lícits més rellevants, aquests que requereixen ja, diguéssim, una certa predisposició sí. important a fer-los, aquests no.
Ara ens direu, veritablement, la persona que té unes certes conviccions serà molt difícil que arribi a delinquir, sí. encara que estigui en una situació econòmica veritablement...
Sí, és indubtable que és, per molts de nosaltres segurament és la darrera opció i és una situació evidentment massa desesperada com per arribar-hi.
D'acord, és a dir, seria allò d'enfrontar-se a un dilema moral, gairebé. Per tant,
jo crec que tots tindríem moltes altres opcions.
Sí, d'acord. Aquestes persones són denunciades, les persones que han estat víctimes d'aquests petits furs, establiments o el que sigui, què fan davant d'un cas d'aquests que els propis membres dels cossos de seguretat poden dir? Bé, si la mateixa persona està tan angoixada com la que deixa per aquí...
Sí, són denunciades, evidentment.
Són denunciades?
Sí. La llei estableix el que són els il·lícits penals i, evidentment, incorre en un d'aquests il·lícits penals, la justificació no t'empara.
No és cap eximent, vaja. No és cap eximent. Com s'estafa per internet?
Doncs és molt habitual el fet de... Bueno, hi ha unes certes modalitats, que és accedir a les teves dades bancàries. Hi ha gent que fa unes compres per internet, gent que fa, que per exemple, lloga apartaments i dona una paga senyal, i a l'hora de veritat no existeix l'apartament o les seves dades bancàries han estat utilitzades de manera fraudulenta.
Però si serà que són molt cadells en això encara?
Jo crec que la tecnologia és... La majoria de nosaltres la coneixem a nivell usuari, segurament hi ha gent que té molts coneixements, però hi ha gent que en té moltíssims més. Llavors, de manera com apliquis aquests coneixements, segurament és una eina, diguem, crec que és segura, però bueno, fins a un cert límit.
És a dir, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra arriben alguns casos de persones que han estat estafades
via internet.
Primera qüestió, com es pot demostrar això?
Bé, hi ha unes adreces de correu electrònic, evidentment tot deixa un rastre, allà on tu envies o allà on fas tu l'ingrés.
És a dir, arriba a la comissaria i dius, m'han estafat què.
Dia i tal hora vaig fer un pagament per internet a canvi d'una oferta d'un lloguer d'un pis i jo vaig fer un ingrés amb aquest compte o vaig enviar un correu amb aquesta adreça electrònica i no he rebut la contraprestació per la qual jo vaig efectuar aquest pagament.
D'acord. I a partir d'aquí?
A partir d'aquí es demanen una sèrie de dades per intentar arribar a qui és el titular d'aquest compte o qui és la persona titular d'aquesta adreça de correu electrònic per acabar imputant-les o detenint-les en el seu cas.
Un s'imagina com a usuari, és clar, internet és una xarxa enorme i fins a quin punt es pot arribar a trobar el responsable d'això, no?
És complicat, el que té la xarxa és que és universal.
És universal, no? I tot això pot venir de molt lluny i la responsabilitat final o on puguin estar, que ja no cal ni dir aquests diners, etcètera.
Exacte.
Perquè ja tipificat el delicte d'estafa per internet. Sí, és a dir, una persona que hagi pogut, diguem-ne, engatusar una altra i aixecar-la la cabeça, aquesta persona pot ser penada, tot això sí que està tipificat?
Sí. El Codi Penal, a més, hi ha un article del Codi Penal que parla directament, potser en el seu moment fins i tot es va avançar, no? Diguéssim, a el que era la realitat del moment, dient que el que utilitzi mitjans com la xarxa o l'ordinador per fer aquestes tapes serà culpable d'un delicte o falta d'estafa.
D'acord. Es poden donar alguns consells perquè això sigui evitable, la mesura del possible?
Els consells és...
Que vagi més allà de dir no connectis a determinades coses o no facis determinades operacions.
Hi ha unes pàgines que són segures, evidentment, és la realitat d'avui en dia, no? Les pàgines d'internet que oferten certes coses, n'hi ha les que tenen la seva credibilitat, però una ha de ser molt conscient a qui està facilitant les seves dades bancàries, o quan jo faig un ingrés per avançat, però com no hi ha, això no és la xarxa, és a tot arreu. Quan un deposita o lliura els diners per avançat, ha d'estar molt segur a qui li fa i...
O sigui, gairebé podríem aplicar el mateix que fem a la vida diària.
Sí, clar. La majoria d'estafes amb la que hi ha el benefici econòmic és que un no sé com, però arriba a avançar uns certs diners per alguna cosa que encara no té físicament a la mà.
D'acord.
I el problema és que després no la rep.
D'acord. O sigui que arribem a aquest estat de convenciment de donar els nostres diners a algú que ni tan sols veiem que, diguem-ne, que ens ofereix uns determinats serveis que després tampoc ningú ens pot arribar a garantir.
Exacte.
O sigui que és una qüestió també de ser massa refiats de les coses.
Sí, 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 la gent és... bueno, és que ho hem de ser, és que no, no podem viure amb aquest punt de constant neguit, eh?
Pensant sempre en què ens aixecaran la camisa, no?
Sí, exacte.
D'acord, doncs aleshores, compta amb deixar les dades de personals, anava a dir el primer que passa, però...
Exacte.
Però sí.
Sí, sí, s'ha d'anar amb una mica de compte.
Perquè fonamentalment tot plegat ve perquè algú ha trobat les dades personals.
Sí, algú ha aconseguit que, aconseguit que tu facilitis les teves pròpies dades de manera... a través de l'engany. Però bueno, avui en dia tots comprem bitllets d'avió per internet,
sí,
tots fem reserves d'hotel per internet, però d'aquí a avançar uns diners per alguna cosa de les quals no estem segur que rebrem, llavors és quan has de ficar el fre, has de posar el fre i dir, bueno, a veure si aquest interlocutor és del tot fiable o no ho és.
O sigui, hem de ser conscients que les nostres dades viatgen i que, per tant, dins d'aquests viatges hi ha una possibilitat remota
que algú les utilitzi.
Que algú les utilitzi.
El teu detriment.
I si les deixem anar molt lleugerament, doncs precisament. Té la mateixa que... Esclar, suposo que aquest és un delicte que abans en diguin d'allò de guant blanc, no?
Sí.
Ningú fa mal físicament, ara han aconseguit allò que volien, no?
Són delictes que acostumen a portar una pena, diguéssim, baixa. El nostre codi penal estableix una pena baixa perquè no hi ha, diguéssim, una... no s'utilitza la violència i, en tot cas, l'import serà qui determini, diguéssim, la gravetat de l'il·lícit.
D'acord, però suposo que és allò, la pena és, mira, que s'han perdut els diners, però ningú no ha pres mal, no?
Exacte.
Però, per tant, precaucions, perquè aquesta època és una època on aquest tipus de delicte...
Jo crec que és una època on el tipus de delicte pot aflorar, diguéssim.
D'acord. Acabada la campanya de Nadal i Reis, els Mossos han conviscut amb els botiguers, amb els comerciants, ells també n'han fet una bona valoració de com ha anat tot plegat?
Sincerament, no hem acabat, vam acabar la campanya tot just el dia 11 i tenim el costum d'interlocutar després de la campanya també per valorar com ha anat i què és allò que podem millorar o què és allò que ens ha trobat a faltar o simplement fer un intercanvi d'opinions.
La sensació que teniu, però...
La sensació que tenim és que ha anat prou bé. Jo particularment he vist prou presència policial, tant nostra com de la policia local, i jo crec, per les dades que manego, que no hi ha hagut una incidència rellevant. No ha sigut la preocupació, diguéssim, de tot aquest sector durant aquestes festes de Nadal, no ha sigut en cap cas la manca de seguretat.
Encetem un any en què definitivament s'implantaran també les càmeres de vigilància en algunes de les urbanitzacions. Saben vostès que això va venir arran d'aquells assalts a determinades urbanitzacions sitgetanes, que es va haver de fer una petició, que les administracions s'han posat, diguem-ne, molt fermes en aquesta qüestió, que tenia també alguns problemes legals per totes aquelles qüestions també de la intimitat i de l'enregistrament. Això és un model que es anirà extenent?
No ho sé. Aquí el que és una iniciativa de l'Ajuntament, que en el seu moment va valorar... Partim d'una situació anterior a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, en què, si hi ha l'autorització, vol dir que la comissió encarregada de donar aquestes autoritzacions va creure que les circumstàncies ho mereixien.
D'acord.
Hem de pensar sempre que quan es donen o s'implanten aquest tipus de mesures...
Que no es fa per caprici,
No es fa per caprici, i a més són un tipus de mesures que, diguéssim, que posen sobre la balança la confrontació entre diversos drets. O sigui, un és el dret a que unes persones o una institució vol preservar unes propietats privades, que és legítim, si hem patit unes circumstàncies que així ho demanen, però per l'altra banda hi ha una... En el moment que tu o s'instal·len unes càmeres o s'instal·len unes barreres, hi ha un dret de que és la lliure circulació o un dret a la intimitat que es minva, diguéssim. Es minva. Llavors, és aquí on la comissió que valora ha de posar sobre la balança i dir, bueno, és adient aquesta mesura, i en aquest cas es va considerar...
Posar sobre la balança, ho podríem definir més o menys així, el bé col·lectiu davant el dret individual de la intimitat, per dir-ho així?
Sí. I ja li dic que el bé col·lectiu, diguéssim, la lliure circulació, la intimitat de les persones és un dret que té molt de pes en la nostra legislació. És un dret que té molt de pes, per tant, això que fa? Que no es pugui anar posant càmeres lliurement ni es pugui anar barrant el pas.
Ho preguntava per això, perquè un pot, no entrarem pas en l'àmbit legal, perquè ens desmarcaria, però a casa seva un pot posar càmeres, això sí.
Sí,
a casa, al seu jardí, a tot arreu. El problema seria què? Que alguna d'aquestes càmeres mires al carrer, per exemple?
Exacte. O en aquest cas, aquestes càmeres estan instal·lades en un espai públic.
Sí.
O aquesta tanca està col·locada en un espai públic.
Sí.
Per tant, és aquí on necessitem que hi hagi un legislador o un jurista que determini si és adient aquesta mesura.
D'acord.
Una cosa és casa teva. I una cosa és aquells béns d'ús públic, no ús de tots. No?
D'acord. Encara que ens pugui semblar una bestiesa, que hi hagi una càmera en un carrer i que en algun moment pugui filmar un cotxe com entra una organització i un que surt i tal...
Segurament
tot això es pot entendre des d'un punt de vista legal, si forcem molt la qüestió, a filmar imatges que no haurien de ser filmades.
Exacte, segurament a tots o a part de nosaltres pot pensar que no és una mesura que en cap cas ens vulneri la nostra intimitat, però pot n'hi haver alguna persona, inclús del propi entorn de l'organització, que digui que això
està vulnerant. I pot fer valer aquest dret, eh?
I pot fer valer aquest dret perquè les seves imatges o aquelles imatges on surt les siguin esborrades, o simplement, si no hi hagués aquest tipus d'autorització, evidentment no estaria posat.
Ho preguntava més en aquell sentit de si veritablement des del punt de vista de seguretat les càmeres en els indrets públics són una barrera molt important, mal que fos psicològica, pels delinqüents.
Jo la considero una
si
mesura
parla molt sovint,
fortament persuasiva.
D'acord.
Persuasiva. No és el que en diríem la panacea, evidentment, si vostè, el seu entorn, està vigilat per càmeres de seguretat, està absolutament exempt de que li passi res, no, oblidem-se, oblidem-se, però sí que, com en tot, quan més dificultats interposis, menys números compres per ser tu a la gràcia de la rifa del robatori.
D'acord.
I en aquest cas... moltes vegades el fet d'anunciar aquestes càmeres o el fet de dir aquí, aquí hi ha càmeres, no? És ja prou persuasiu.
D'acord. Perquè una urbanització es pot tancar? El públic o no? O el trànsit?
És que aquí hi ha un refons. Parlem d'una organització pública, privada o... Clar, és que n'hi ha dos tipus d'organització.
No, però us ho preguntem per això, eh? Llegíem a l'Eco fa ben poc algú que comentava precisament que havia anat a passejar per l'urbanització de Can Girona i que li havien advertit que no podia fer fotos ni més o menys passejar-se molt per aquell entorn amb la càmera fotogràfica. Són coses que es puguin, més o menys, o munt li poden passar aquestes coses anant pel món?
Un en un espai públic pot utilitzar la seva càmera i filmar el que vulgui de l'espai públic.
D'acord.
A veure, el que vulgui. No sé exactament...
No
recordo. Mira que no recordo.
No cal que ens fiqui... Qui diu aquesta diu... En l'espai públic un pot anar amb una càmera i fer...
Sí. El que no pot posar és la càmera dintre de casa meva i filmar dins de casa meva.
Des de fora de casa seva?
Com? No li
entenc. És a dir, si un està amb la càmera al carrer i té ganes de fer servir zoom i filmar a cases... I...
No, a dintre l'interior de les cases no es pot filmar.
D'acord. Perquè sembla una qüestió, que ara hi ha càmeres per tot arreu i mòbils i totes aquestes qüestions, a l'espai públic un pot fer el que vulgui?
El que vulgui, sí.
Fotografiar a qui vulgui?
Sí, la finalitat és... Bueno... És que aquí hi ha variades.
No, per això us ho pregunto, sí. Perquè això a vegades és molt compulsiu i un pot fotografiar, que us diré, fins i tot, què? Un cotxe de Mossos d'Esquadra amb els Mossos i tot?
Sí, clar que el pot fotografiar. Clar. Aquí, diguéssim, el límit està quan un invadeix la intimitat de l'altre. Però per invadir la intimitat de l'altre hauríem de buscar quina és la finalitat d'aquesta fotografia o quina és la finalitat d'aquest vídeo que ha fet vostè.
Per dir-ho fàcilment, un tercer hauria de decidir si s'ha vulnerat o no la intimitat d'un altre, no?
Nosaltres ens podem trobar que alguna persona, diguéssim, faci fotos a la platja. I algú se senti ofès per aquest tipus de fotos que fa a la platja.
Un bon exemple, aquest.
És un bon exemple. És un dels més recurrents, clar. Normalment al carrer no passa.
Un bon exemple.
Perquè més aviat, perquè acostumem tots a portar més roba que a la platja.
Llavors
a la platja ens ha passat alguna vegada això. Llavors nosaltres, diguéssim, hem d'intentar, si algú interposa la denúncia, llavors intentar esbrinar quina és la finalitat d'aquelles fotos. Aquelles fotos poden ser absolutament artístiques o amb les ganes de fotografiar un paisatge de platja. però aquella, o bé aquelles fotos poden tenir unes connotacions, diguéssim, que s'aproximen a una vulneració de la intimitat. Uh-huh. Llavors, en molts casos, si no ho tenim molt clar, o si no sabem exactament que, o hi ha una denúncia d'una persona que se sent vulnerada, la nostra feina seria recollir aquell rodet o aquella targeta fotogràfica, lliurar-la al jutge, i que sigui el jutge qui determini si aquelles fotos envaeixen algun tipus d'intimitat.
Una pregunta també relacionada amb això, i segurament seria un tema d'aquells que aniríem estirant. Xarxes socials, es digui Facebook, es digui portals de fotografies, es digui YouTube, es digui totes aquestes coses, on algú, a títol particular, penja unes imatges on apareixen altres persones. Això es pot fer d'una forma...
Això es fa, això es fa. Que passa que aquí les persones que se sentin que la seva imatge apareix en algun mitjà sense la seva autorització i volen...
Perquè això es pot demanar, és a dir, un pot fer una foto d'una altra persona i fer-la servir sense demanar-li res?
No.
No.
Per fer pública la imatge d'alguna persona hauries de tenir autorització. El més fàcil és que si la teva imatge apareix en un tipus de portals, d'aquests, Facebook, YouTube i tal, i tu no hi vols que t'adrecis al servidor per dir que la treguin, perquè tu no has sigut qui l'ha penjat, i segurament la trauran.
D'acord.
Val?
I això s'acabaria aquí, bàsicament, aquí. I ja està.
Llavors, parlem de que potser l'exposició de la teva fotografia tal no t'ha vulnerat en cap cas, simplement apareix la teva fisonomia.
Sí.
Ara bé, si algú penja alguns tipus d'imatges, algun tipus de vídeo en el qual ja estàs amb una actitud que et pot suposar un prejudici a nivell moral,
el que sigui,
llavors sí que sí que pots interposar la denúncia davant la policia, davant del jutjat, per tal que s'intenti esclarir qui és i amb quina finalitat ho ha penjat.
D'acord.
I si això, en tot cas, el jutge decideix que vulnera algun precepte legal.
D'acord. Suposo que també molt en compte amb fotografies de persones menors d'edat.
Sí, el menor està especialment protegit, clar. Sí.
En roden moltes de fotos per aquests mons de Déu,
En roden moltes, i més que en rodaran.
Sí. I a part, això és una qüestió d'aquelles que un dia per altre en van i se'n van penjant, i fotos i vídeos, etcètera, no? Sí. No és aquest un tipus de denúncia que sovintegi, suposo, perquè el sentit comú, diguem-ne...
El sentit comú és que diguem, si algú no vol que sigui, doncs segurament s'adreçarà al servidor, o s'adreçarà, diguéssim, al titular d'aquell portal o d'aquell espai d'internet perquè retiri la seva fotografia. Altra és el que li deia abans, no?
D'acord.
Amb quina finalitat han penjat, i si aquell vídeo m'atenta directament contra alguna actitud que em pugui menyscabar algun àmbit de la meva vida privada.
Perquè un pot demanar que no el fotografiïn a la platja, si és que hi ha una persona amb una càmera de fotos.
Sí, pot demanar que no
el fotografiïn.
Sí. El tanto amb explorar...
No, per això ho dic, eh?
Inclús les administracions i...
És que és un fil tan prim, aquest, de dir, bé, hi ha un fotògraf allà, bueno...
Sí.
I un pot pensar, i pot pensar mil coses, i suposo que més d'un encara es pot angoixar més del necessari, i que després no passi res, però sí que es pot demanar a una persona que no. És a dir, quan algú li diu no em facis fotos, ho pot demanar.
Sí, inclús hi ha fulletons publicitaris, per exemple, de la platja, on apareix, un pot demanar que no aparegui la seva cara, o ell que no aparegui amb aquest fulletó. Les càmeres que estan instal·lades fixes en espais com Barcelona, en tenim unes quantes, la gent té dret a anar i dir que vol que siguin esborrades la part on hi apareix ell.
D'acord. Això és un dret que es pot fer valer,
Que es pot fer valer, sí.
I aquí sí que no preval, diguem-ne, el dret col·lectiu de la seguretat, perquè en qualsevol cas aquesta imatge no és... o no pot ser protagonista d'anàlisi per determinades qüestions, senzillament un fet anecdòtic de la persona que passava...
Tot aquest tipus de mecanismes estan molt, molt, molt legalitzats. Hi ha un temps de màxim de
poder tenir aquestes
imatges. Abans d'esborrar-les. Hi ha uns preceptes legals en els quals, si aquestes imatges enregistren algun tipus d'infracció administrativa o penal, s'han de posar immediatament a l'abast de l'autoritat judicial.
D'acord.
I, en tot cas, si alguna persona hi apareix i no hi vol que hi apareixi, té tot el dret a sol·licitar que siguis burlat.
D'acord. En el futur estarem més vigilats, molt probablement. Si és que, com diu Jordi Robles, hi ha una relació més o menys causa-efecte amb la presència de les càmeres i la disminució dels delictes.
Jo ja li deia que l'autorització no és baladí, o sigui, les autoritzacions estan sotmeses a unes circumstàncies molt concretes i, diguéssim, d'una gravetat. si no, les autoritzacions no es donen.
En aquests minuts finals, i ja ho comentarem perquè això acaba de començar, fa una setmana que acaba de començar, heu anat a 40 ja o encara no?
No, encara no.
Encara no.
Encara no l'he vist, el de 40.
Encara no heu vist el de 40.
No.
Per sota de 80 n'heu vist algun o no?
Jo em sembla que no, eh? Ara diria que no, eh? Això voldrà dir que no em fixo gaire, també, però no.
Bé, algú ja ha passat per l'experiència.
Tinc la sort de que el tram en què jo acostumo a recórrer, que és fins a Gavà, aquell tram acostuma a estar sense gaires embussos, per tant, no he tingut.
Això per descomptat que ha generat un debat molt important, la qüestió de la velocitat variable. Saben vostès que els Mossos no estan aquí per opinar, sinó per executar el marc legal. Sigui com sigui, que tothom sàpiga que és fins, em sembla que és a principis d'abril, que de moment hi ha una certa moratòria.
Una moratòria, diguéssim, que en qual no es denunciarà els excessos de velocitat, sí, és així.
D'acord. L'excés de velocitat, a partir de quin percentatge s'entén? És a dir, si la velocitat marcada com a límit és 60 i un va amb el cotxe 65, s'està excedint?
Jo diria que si va a 65 s'està excedint. Li haig de dir que s'està excedint si va a 65.
D'acord.
Aviam.
Ho preguntava per això, però si hi ha uns quilòmetres per hora de marge o no?
En teoria no hi ha quilòmetres de marge. El que passa que els radars, com tots els elements mecànics, han d'estar molt ben ajustats perquè siguin vàlids, no? I per tant, segurament estan ajustats de manera de que si no hi hagi marge d'error a l'hora de que sí es dispara el radar, aquesta persona està per sobre de la velocitat permesa.
D'acord, perquè hi ha un cert eximent de dir, escolti, amb el compte de quilòmetres pot tenir un petit error, no sé què, sí.
Pot estar un pèl mal calibrat, però bueno, si salta, diguéssim, és que és segur, si es fa la fotografia, és que és segur que excedia la velocitat.
D'acord, per tant...
El que li passarà segur és que si va per sota no saltarà. Això segur que li passarà.
Però anar per sota de 40 és molt anar per sota, eh? Però bé, sí. No ens hi posarem, això. Pregunta final i també a petició d'alguns dels oients, fins on es pugui dir. Aquests dies hi ha hagut molts controls, i controls diríem que exhaustius. Més d'un oient ens deia que a les rotondes hi ha hagut no només els Mossos d'Esquadra sinó Policia Nacional, que hi ha hagut controls que feien passar els cotxes molt, molt en filera durant aquests primers dies del 2009.
La presència policial la majoria de vegades està per prevenir situacions. Nosaltres aquí a la comarca
ho dic perquè són coses d'aquelles que més o menys impressionen quan passen, i aleshores sempre es presten molt a les càbales col·lectives, no?
El que passa que moltes vegades tot aquest tipus de controls estan executats per diferents grups i amb diferents finalitats. El que passa que és evident que la gent el que veu és un control de Mossos d'Esquadra o un control d'altre cos policial, en aquest cas. Hi ha controls de trànsit, hi ha controls de seguretat, hi ha controls d'ordre públic, per tant, és normal que en algun moment donat i en alguna franja horària concreta pugui percebre com molt evident la presència de Mossos d'Esquadra.
Perquè això també és una relació causa-efecte, eh? Es veu persones allà plantades amb uniforme i amb tot el material, i un pensa quin deu passar una de grossa quan veiem això. No necessàriament.
Absolutament no és així. O sigui, segurament si passa alguna de grossa, segurament ho notarà de seguida perquè la presència serà molt gran. Però moltes vegades, si nosaltres aquí, diguéssim, a la comarca del Garraf, tenim un cert neguit per lo que puguin ser robatoris a segones residències, evidentment, no podem estar a la porta de cada domicili o de cada segona residència, el que intentem fer és molt evident la nostra presència per evitar tot aquest tipus de, diguéssim, un desplaçament per les vies que vosaltres considerem de gent que vagi en finalitat de...
Com deia Maire Gómez-Quem, hasta aquí puedo leer.
Hasta aquí puedo leer.
Hasta aquí puedo leer. Jordi Robles, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Un plaer.
D'aquí un mes més coses, i d'aquí un mes haurem passat Carnaval quan tornin els Mossos d'Esquadra, i evidentment això serà una altra dissertació segurament important que li vindrà al sotsinspector. Interessant també, al damunt, després de l'experiència de l'any passat. En uns minuts tornem aquí. Fins ara.